Bueno, i quan ja ens queden 20 minutets per acabar el programa, tenim a Susana Ros, diputada per Castelló del Partit Socialista i portaveu adjunta al Congrés. Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me una vegada més.
Bueno, avui sí que te tenim així. A més, estic especialment contenta perquè imagina't per mi el que és tindre a una diputada que va estar en la Diputació Permanent i va poder veure in situ el que va passar en Vox.
Bueno, jo tinc que començar felicitant l'enorme treball que han fet els cossos i forces de seguretat de l'Estat i els Mossos de la Generalitat Catalana, no, en tota la coordinació i planificació que aquests dies ha viscut en Catalunya. No? El problema de Catalunya no és un problema d'independència, és la convivència en Catalunya. I el que va passar ahir en la Diputació Permanent és algo insòlit. Jo estic al·lucinada i atemorizada, ho tinc que dir així clarament, del comportament de lo que aquest grup polític va representar. No s'havia vist mai en una cambra institucional com el Congrés lo que se va viure, perquè no procedia per conforme van ser les formes i els modos. I se va actuar conforme se tenia que actuar. I la presidenta del Congrés, de la Diputació Permanent en aquests moments, que també la configuren la mesa de la Diputació Permanent d'uns altres partits, van acordar la seva expulsió perquè no havien respetat el reglament de la Càmera. Al·lucinada i atemorizada de les formes i del to i de les amenaces d'aquest grup polític. Jo pensava que no tornaria a veure el que me contaven els meus pares.
Ahir, quan se crea este rebombori i tots els mitjans de comunicació focalitzem la notícia, tots mos fem eco d'ella, se mos transmetís que quan entren ells entren i agarren les cadires que estaven destinades a ciutadans.
Ahir era una diputació permanent especial perquè se convalidaven tres reals decrets. Mm-hmm. Això suposa que els ministres i ministres van a la Diputació Permanent a explicar el real decret. La cambra va ficar un cartell, una distribució. Uh-huh. A més, mira, casualitats, si entra en el meu Facebook, en el meu Instagram, poden veure inclús el cartellet que uh-huh. jo vaig ficar sense sí. que hagueren començat el pollo que van muntar, perquè a més ho portaven tot preparat. Uh-huh. Era intencionadament saltar-se tots els tràmits institucionals i el respecte i la lealtat a les institucions. I cada grup tenia marcat el seu lloc de ficar-se. Com tenia marcat, i així se sap sempre, en el Congrés, que uh-huh. quan té que compareixer el govern, sigui del color que siga, se senta en el mig de la sala. I això és el que se va fer. No van respetar res, però és la forma d'actuar, de no respetar la soberbia i estar per damunt de lo que marque la llei, uh-huh. les institucions i el respecte a tots els grups parlamentaris, al govern i a la ciutadania. Perquè els polítics representem a la ciutadania. I ells se van enfrontar a tots els grups polítics. Les imatges donen por. Uh-huh. Donen por per les formes. Jo, des de luego, m'ha criat en una democràcia i pensava que això no ho veuria. Uh-huh. Pensava que això no ho veuria per les formes.
Esta casa s'ha posat en contacte amb ells este matí i el que ells argumentaven era que quan arriben als puestos, pues, els discriminen, no els donen els puestos que assignats d'una legislatura per a una altra, en teoria les cadires no deurien d'estar, no s'hereten, no? És dir, si jo estic en la...
És que no se trate de que estiguen assignades. Uh-huh. És que ahir era la convalidació de tres real decrets, uh-huh. que a més eren molt... Però mira, Susana, eren la compareixença dels ministres i ministres i les votacions tan importants que n'hi uh-huh. havia allí per la ciutadania, uh-huh. perquè ahir se convalidaven tres real decrets que eren, mira, una, los efectos de la quiebra del Thomas Cook, que representa uh-huh. pel turisme, no?, sí. en el nostre país. El segon, que eren per les ajudes als danys que se van produir per les inundacions, una ajuda que a la província uh-huh. de Castelló són de 890 euros, és a dir, quasi pràcticament 900.000 euros per a la província de Castelló. 900.000 euros, para la provincia de Castelló. I la tercera era pues les entregues a compter, no, els anticipis, tant a les comunitats autònomes com als ajuntaments. Aquest partit polític va prioritzar muntar el pollo, sortir-se i no votar aquests reials decrets, no, que són bons per la gent. Això és la política, el que venim a fer al Congrés dels Diputats, no? Coses per a millorar la vida de la gent, i ahí és el que se feia en la Diputació Permanent. Era una Diputació Permanent especial perquè se convalidaven aquests tres temes tan importants. Per tant, té que compareixer un membre del govern, i sempre, sempre se guarda la part central. Ja no és que no van respetar on se tenia que sentar el govern, és que no van respetar on se tenien que sentar els companys i companyes dels altres grups polítics. Quan tots els grups polítics de la cambra condenen, no? Condenen, o, és a dir, no justifiquen el seu comportament, se ho tindran que fer mirar, perquè són ells en contra de tot el que pensem els altres. Sols ells i elles. Per lo tant, va ser un comportament no democràtic.
Quan es comencen a
No democràtic, no democràtic, i sobretot alarmant, alarmant en el segle que estem, que no tinguen aquest respecte a les institucions.
Pues també el que argumenten, per lo que ells volien, que era abordar el tema de Catalunya, que Meritxell Batet va dir que no estava a l'ordre del dia i que no es podia abordar en aquest moment, quizá perquè per lo que estem parlant, de que hi havia coses prioritàries en aquest moment, el que vostè m'està argumentant.
Bueno, Susana,
nos parlem de tu.
De tu, per favor.
Gràcies,
sí,
Déu agraït. Sí. Pues lo que m'envien és que, llig textualment perquè és curtet, Macarena Olona complió el reglamento de l'article 67.4. Orden de reglamento que permite abordar en el orden del día un asunto nuevo y urgente, sin que hayan pasado los trámites parlamentarios correspondientes.
Es que no habían puntos del orden del día, era la convalidación de los reales decretos.
Vale, tema zanjado, Susana, centremos en lo nuestro. Era curiosidad.
Pero es muy importante, porque el resumen de todo eso es que el grupo de Vox no va a votar tres temes que sí es fer política para la gent. No han vingut a fer política per la ciutadania, i això va quedar reflexat ahir, perquè si no s'hagueren tingut que votar, com van votar la resta de grups polítics, sí a aquests tres reals decrets, no? De les ajudes, van votar tots per unanimitat que sí, ells també hagueren tingut que votar que sí, i se van eixir pa no poder votar-los i pa que ningú li poguérem dir res. O sigui, això
era
és la realitat.
Com un rebombori intencionat.
Jo estic convençuda de que sí, perquè van fer muntar el pollo, no? Pa invisibilitzar que no se podien negar a tres reials decrets que ha fet el govern, que és millorar la vida de la gent. I això és molesta.
Bueno, avui n'hi ha un altre tema que ahir, sobretot ahir, estava molt candent en les xarxes i jo aprofité per a explicar-te'l, per a transmitir-te el que mos preguntaven, el que mos transmitien a nosaltres. El pla pressupostari del 2020 enviat per al govern a Brussel·les té com a objectiu fer una recaudació de 3.000 milions d'euros. Què ocorre? Que mos ho han traduït i han dit això suposa fer un esforç fiscal a cada família addicional de 160 euros. Com ho fem això? Com ho expliquem?
Bueno, la ministra Montero ja va compareixer ahir i va explicar el per què Europa havia remitit, no, una documentació fent una advertència al govern d'Espanya. Era tot previsible perquè se van enviar aquests plans conforme al pressupost del 2018 que està prorrogat i no conforme al pressupost del 2019 que haguera volgut el Partit Socialista, que contemplava una major recaudació d'ingressos, però ojo, una major recaudació d'ingressos no a costa de la classe mitja i treballadora, sinó a costa d'una fiscalitat progressiva que és el que tingui més que pague més i el que tingui menys que pague menys. Per a això, aquesta descompensació. Però el que sí que contemplaven aquest document que es va enviar a Europa era el compromís ferme del govern d'Espanya d'augmentar les pensions a l'IPC i l'augment del 2% al funcionariat públic. Una altra vegada més és una prova de lo que el Partit Socialista ha dit, ho complís, i no n'hi ha que fer un alarmisme d'aquesta advertència, perquè era una advertència que el govern ja contemplava quan em va enviar els plans.
Val, entonces queda clar que lo de l'esforç fiscal, això ho posem entre cometes?
Efectivament, i a més la ministra ho va explicar clarament. Per això fa falta l'urgència, i ho anàvem dient des de les eleccions del 28 d'abril. És l'urgència de tindre un nou govern que faci uns nous pressupostos a Espanya. Saps? És l'emergència per contemplar no només aquestes mesures pensades en la ciutadania que t'ha mencionat de les pensions i del funcionariat, sinó unes altres compromisos que té el Partit Socialista, com és la pujada del salari mínim interprofessional progressivament, el crear empleos dignes, no? El inversió més en educació, fins a arribar a un 5% que pensem que n'hi ha que arribar en aquesta legislatura per al tema d'educació, en crear plans d'empleo juvenil, no? Per retorno també del talento. Per això és tan important quan ressaltem que fa falta un govern i uns nous pressupostos per a Espanya.
La reforma laboral, ahir també saltava, pues això ara és que és una cosa darrere de l'altra. Parlàvem de la motxilla austríaca. Jo primer, quan me diuen lo de la motxilla austríaca, pues ben bé no sé a què s'estan referint, entonces indagué un poc, i el comentari és, o sigui, que jo ara del meu sou tinc que cedir una part per a que en cas de que me despedisquen o me jubile, d'eixe fondo que jo prèviament he guardat, me paguen. És aixina?
Bueno, jo imagine que quan diuen tot això se referiran al programa electoral de les tres dretes, no? Del PP, de Ciudadanos i de Vox. Perquè jo lo que sí que sé que els compromisos socials que porté el Partit Socialista, que són públics, que són públics, perquè aquest no és un programa electoral, sinó és un programa de govern, i n'hi ha que dir que som l'únic partit que ha sigut capaç de reunir-se en més de 100 col·lectius socials per a consensuar mesures i plasmar-les en el programa electoral. Som l'únic partit que ha fet això i ha replegat les mesures, i jo tinc que dir de que en el tema de l'empleo, lo que han dit és que derogarem els aspectes més lesius de la reforma laboral, de que crearem un nou estatut dels treballadors, que recuperarem amb diàleg social tots els drets laborals que la dreta mos va llevar en la reforma laboral. Per lo tant, quan se diuen aquestes mesures, se deuen de referir als programes de la dreta.
Val, pues, parlant de l'esquerra, ara m'ho anem a l'esquerra. Marisa Saavedra va estar així en esta casa ahir, i com sabia que venies tu avui, pues te vaig fer una pregunta. I és que quan passe el 10 de novembre, quan tornem a saber qui o si tindrà majoria o qui tindrà que pactar, si se centraran en ells o tornaran a mirar a la dreta.
Lo que se té que centrar el partit de Podemos és en no atacar tant al Partit Socialista i criticar més les mesures de la dreta, que és el que no està fent en esta campanya electoral. I jo lo que li preguntaria a Marisa Saavedra és que li pregunte ella al seu cap de files, no? Si ell tornarà i ella tornarà a dir que no a un govern del Partit Socialista, com han fet 4 vegades. 2 en el 2007 i 2 en el 2019. La pregunta se la tindrien que fer ells i elles, perquè han votat 4 vegades no a un govern del Partit Socialista. I, des de luego, una cosa que tingui clar la ciutadania. El Partit Socialista és un partit progressista i d'esquerres. És a dir, nosaltres, això de la Gran Coalició, és un tema que s'han inventat uns i uns altres, perquè uns diuen que anem a pactar en uns i uns diuen que anem a pactar en els altres. És a dir, és tirar balons a uns i als altres quan el Partit Socialista té molt clar
vostè
que és un govern progressista, estable, responsable i unit, el que se té que formar a partir del 10 de novembre.
Vostè pensa que els votants en aquestes grans coalicions o aquestes formes de governar conjuntament no se s'han identificat? És a dir, com a votant volen tindre unes cicles clares?
És que el que anem a votar el dia 10 de novembre votem a partir als partits polítics. No estem votant bloques de pactes ni de res, votem a partits polítics. I a lo que aspira el Partit Socialista és a tindre novament una confiança de la ciutadania que ens permetís que crear un govern progressista, estable i unit, que és el que toca en aquests moments per tindre un país que afronte els desafios que té en repte, que són a muntó, ¿vale? Però sobretot que doni tranquil·litat a la ciutadania espanyola.
Una altra cosa també em va llamar molt l'atenció, igual que va vindre Marisa Saavedra, ha estat el president del Partit Popular, Miguel Barrachina, i me va fer un comentari, o a més el va fer en directe, diu que el senyor Sánchez té un joc en marxa, ha elegit un joc i uns jugadors, i entre ells, entre els jugadors, està Íñigo Errejón. Sorpresa, cara de sorpresa. Jo és perquè no veuen la cara de sorpresa de Susana Ros.
És que soc molt expressiva i a mi se me note quan no soc sincera. És a dir, pues, la gent que me coneix ho sap perfectament. A veure, jo el que li voldria dir al senyor Barrachina, que li pregunta al senyor Casado, que avui justament està ací a Vila-real, què és el que ha vingut a fer a la província de Castelló. Perquè si tinguera vergonya, sí, vindria a demanar perdó i disculpes a la ciutadania de Castelló. Primera, perquè va ser el partit que va crear l'impost de la cogeneració que tan mal de fa a les indústries ceràmiques. Dos, perquè el Partit Popular va ser el partit que va eliminar els plans de reindustrialització tan important pel sector industrial de la nostra província. I tres, el Partit Popular i el senyor Casado ha votat que no a uns pressupostos que a la província de Castelló suposaven una inversió de 426 euros per habitant front als 245 euros que destinava el Partit Popular. Jo crec que lo primer que tindria que fer el senyor Barrachina és dir-li al senyor Casado que demani disculpes a la ciutadania de Castelló.
L'ho traslladaré. Saps que l'ho traslladaré, ja ho tens clar. La província de Castelló està maltratada per el govern central?
En aquests moments, en els 10 mesos, 15 mesos que ha pogut governar el Partit Socialista, han demostrat de que la província de Castelló està en el mapa, està en el mapa d'Espanya, i prova d'això és el compromís ferme, i a més avui sortia una altra vegada en els mitjans de comunicació, de l'alliberament i gratuïtat de l'AP7, no? La ficada en funcionament de les rodalies cap al nord de Castelló, el compromís també del corredor mediterrani que tan important és per la nostra indústria, la pujada del salari mínim interprofessional que ha suposat per molta gent de la província de Castelló veure augmentades les seues nòmines, pels pensionistes de la província de Castelló que han vist augmentades les seues pensions, pels cuidadores que sobretot són dones, no? De la gent dependent, que a la província de Castelló han vist com novament en un govern socialista cotitzen a la Seguretat Social, han sigut unes mesures que efectivament han ajudat a la província de Castelló. I la prova de l'algodón és el que jo he dit anteriorment. Van presentar uns pressupostos no? Que contemplaven una inversió molt superior als 7 anys de govern del Partit Popular. Però no només en la província de Castelló, sinó que també en la Comunitat Valenciana, aquests pressupostos del 2019 que va presentar el Partit Socialista, que el PP, Ciudadanos, i els independentistes juntes, els tres independentistes, és a dir, amb els independentistes van votar que no, suposava una inversió del 9,9, quasi el 10% d'inversions per a la Comunitat Valenciana, que és el que sempre s'ha demanat, no?, per als governants de tots els partits polítics, pues aquests pressupostos complien en la Comunitat Valenciana i, per supost, en la província de Castelló.
Bueno, Susana, i ara una pregunta, crec que és la més important i la que tot el món vol saber. Quan vostè en cap de setmana diu a la gent que se'n va a Benicàssim, els seus companys li agradaria viure en esta terreta, no?
Bueno, jo normalment passe a Madrid en una és de dilluns, a lo millor per la nit, pues que me'n vaig d'ací fins al dijous per la nit, que torne i intente ja estar a casa. I efectivament jo es dic, ara ja me'n vaig de bolos, de bolos.
A Benicàssim.
Sí, sí, me'n vaig de bolos que... per la meva província, no? Perquè jo dic sempre que sóc una diputada de poble, a mi
m'encanta.
Privilegiada,
no, però eres privilegiada pel posto.
Soc privilegiada, no sols perquè visc en Benicàssim, sinó perquè visc en aquesta província, que té la possibilitat de confluir, no?, en un litoral i un interior, però soc una privilegiada.
Quan li dius a un madrileño que te'n vas a Benicàssim,
pues li me diu que no són conscients de la gran qualitat de vida que tenim i que som l'enveja, clar que sí. I que som l'enveja. Per aquesta província, que és una desconeguda moltes vegades, però que cada vegada més se coneix, ja no sols a nivell mundial, sinó també a nivell internacional, i se mos coneix per les coses positives, ja no se mos coneix per les coses roïnes i de burla que se mos fe, pues la veritat és que esta província, jo... és que és lo millor del món, no? La millor terreta del món, que sempre he escoltat en ma casa. I mira, te vaig a contar una anècdota. El dilluns, per la vesprada, vaig assistir a la ambaixada francesa a uns premis gastronòmics que s'entregaven a dones.
Sí, sí.
No? A dones. Val? I en la meva intervenció jo vaig dir, mira, a los polítics sempre se mos coneix per a lo millor ser molt richis en els discursos, però jo sóc una persona molt sentimental, no? I vaig dir d'on venia, no? De la Comunitat Valenciana, de Castelló, d'un poblet, del litoral, i vaig expressar la meva... vaig ficar en
el teu sentiment.
El meu sentiment, perquè justament, no, en el tema gastronòmic tenim tant que dir, no?
Claro.
I jo vinc d'una família, no, on jo m'ha criat, no, en els olors, en els sentiments de lo que és la cuina. Mos pares, ma abuela ha tingut restaurant, ma tia ha tingut restaurant,
els sabors,
no, els sabors,
i ma mare
i mos pares han tingut restaurant. I vaig recordar, per això sempre fico en valor la meva província i la meva comunitat. I vaig recordar unes paraules d'una chef que tenim valenciana que es diu Rodrigo, no? De València, que die que los niños y niñas que se crían alrededor de la gastronomía son unos privilegiados, ¿vale? Pues en aquesta província, en aquests pobles de la província de Castelló i en la nostra comunitat, els xiquets i xiquetes i la ciutadania és una privilegiada. Però encara mos mereixem ser més. Per això lluitem. És el que jo entenc en política,
seguim,
que és encara lluitar més.
Seguim treballant
en aquest
tema. La setmana que ve t'emplacem perquè tornes a contar-nos més coses, i ara ja deixem el tema, si no, Javi Mata,